No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que muta...
Les noves masculinitats alternatives, NAM, són aquells homes que treballen més activament contra la violència de gènere juntament amb les dones. S'allunyen de persones amb valors no igualitaris o d'aquells que són violents i busquen relacions d'igualtat basades en el desig i l'amor. Els homes NAM fan servir la seva força i coratge com a estratègia clau per combatre i fins i tot ridiculitzar les actituds negatives que procedeixen d'homes dominants, com el sexisme o el racisme. De fet, els homes NAM expressen públicament el seu rebuig i pràctiques no igualitàries. Els homes NAM han hagut de confrontar algunes resistències i encara ho han de fer. En primer lloc, la idea que el que es necessita per alliberar els homes de la hegemonia del model de masculinitat tradicional és aprendre a expressar els sentiments i a gestionar les emocions, en comptes de tornar-se forts i segurs. Aquesta perspectiva implica el malentès que ambdues coses són incompatibles, sentiments i seguretat. En segon lloc, una altra pressuposició falsa que encara podem sentir en alguns espais públics i fins i tot en esdeveniments científics és que qualsevol home que s'involucri en qüestions d'igualtat de gènere ho fan per influència d'una dona feminista. Els homes NAM no oposen al fet d'expressar els seus sentiments i emocions al fet de ser forts. Entenen ser forts com alguna cosa oposat a ser l'home més dur. Per als homes NAM, lluitar per la fi de la violència contra les dones implica lluitar contra els homes dominants i ser forts per construir relacions igualitàries amb dones igualitàries. La concepció dels NAM sobre ser forts o estar associada al poder físic, sinó a la resistència emocional a tot allò que gira al voltant de la superació de la masculinitat dominant i que actualment entorpeix la superació de la violència contra les dones. Quan a la segona idea, el feminisme i les noves masculinitats són amics, no mare i fill. És cert que molts homes que lluiten per la igualtat s'han implicat en moviments de noves masculinitats després de tenir contacte amb el feminisme. Però molts iniciadors del moviment de les noves masculinitats des de la perspectiva NAM tenen l'experiència complementària. Moltes dones s'han vinculat al feminisme després d'haver-se relacionat amb aquests homes. I tots dos han arribat a aquest lloc gràcies a la lluita de moltes dones i homes que els van precedir. Els moviments per a la igualtat de gènere i l'alliberament mai han consistit en totes les dones contra els homes, sinó que sempre han estat moltes dones i alguns homes igualitaris contra la societat patriarcal defensada per algunes dones i alguns homes. Vincles, espai de criança. Avui parlarem de la deconstrucció del masclisme.
Bona nit. Avui ens acompanya Albert Rodríguez, que es defineix com a home, de 56 anys, veí de Sant Feliu, i que el podeu conèixer perquè està implicat en molts dels espais i entitats del poble, com a les AFAs, amb els gegants, és un dels grans geganters que tenim, a l'Ateneu, i com no, és company nostre a una codinenca amb el Bar de Sardanes, que si us hi heu fixat, Albert, bona nit.
Bona
He
nit.
Posat aquesta supersardana que està de moda, del Coti per Coti,
Coti per Coti,
perquè hem pensat que bueno, ens agrada molt i a més que feia molt per tu també.
M'ha agradat molt perquè és com un piquet a l'ull, no? Un piquet a l'ull cap a...
Bueno, és una sardana que a mi se m'ha posat al cap i no me la puc treure ara, però m'agrada.
Moltes gràcies.
Bueno, avui seuràs a l'altre costat de la taula, passes sí. de fer el programa a ser un entrevistat i res, moltíssimes gràcies per ser aquí.
De res.
M'agraden les teves ombres, les teves llums, la teva veu sense l'autotune.
Fa un mes, a TV3 es va emetre un sense ficció amb el títol On són els homes? I la sorpresa que vam tenir les de Vincles va ser veure unes imatges on sortia l'Albert. El nostre amic Albert sortia en aquell reportatge que ens va semblar interessant. I a més jo ja aviso d'antemano, que és un tema que no el domino, vull dir que potser poso la gamba en algun moment. I, bueno, i vam pensar, què millor que portar l'Albert, ja que sabrà una mica més que nosaltres, un que s'ha fet una mica famós al poble. Anem a potenciar a veure què ens explica. I per això avui estàs aquí.
Molt bé.
I això, volíem aprofitar per parlar i per posar el nostre granet de sorra en aquesta deconstrucció que hem dit en el títol del programa, que creiem que és tan necessària. Nosaltres ara fa més d'un any, això explica-ho tu, Aida, que te'n recordaràs més bé, quan vam entrevistar el Xavi Ibeas, pronuncio bé el seu cognom.
Sí, el Xavi Ibeas va venir amb... Bueno, vam fer un programa, no sé si va ser el tercer programa o...
Sí, va ser un dels primers.
Sí, dels primers programes. Sí. Parlàvem de les noves paternitats o de la paternitat i com se sentia avui en dia l'home davant de la paternitat. Vam aprendre amb ell el concepte, bueno, la paraula paternar. Jo no l'havia sentit mai. No? La maternitat sí, la maternar, però paternar és un concepte que potser encara no ens sona, eh? I això també és una mica culpa d'aquest sistema, no?, que tenim. Sí. I bé, volíem, ja que et vam veure en el programa el Sense Ficció, doncs volíem retrobar-nos un altre cop amb aquest tema, els homes com a homes en aquesta societat, com us sentiu, i com a pares, com a... Bueno,
I amb el Xavi Beas, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
També vam engegar el Cercle de Nois.
Sí,
sí, sí, ara anem a... Sí. Vale, que encara està actiu i, i bueno, ara també el porta el Carles Vila.
Que també el vam entrevistar. Nosaltres anem agafant aquí a tothom
per parlar d'adolescents. Sí.
Sí, de pas aprofitar per dir que si algun infant té ganes de participar en el grup de nois, que es diu, doncs que contacti amb
Infant o jove, perquè hi ha dos grups, un grup de petits,
hi ha un grup de més petits i un grup més, un de primària per ubicar-nos i un més de secundària. I res, que si en teniu ganes de participar, que contacteu amb Vincles i us passaríem la informació.
Una gran iniciativa aquesta que jo entenc, a més, que va néixer gràcies també a aquest programa. Així que és donar un espai també, no? Als, i ara parlarem masculí, no?, per aquesta identitat, als joves, perquè jo crec que jo també estic, no?, perdut, i si jo estic perdut i sóc adult i m'he anat construint com a tal, els més joves, doncs també, no?, i tenen ara un moment que a vegades és difícil buscar com quins tipus de referents masculins van buscar. Així que és un espai que us agraeixo molt també.
Jo ara, Ai, perdona, Aida, anava a dir que jo en el programa et vaig veure que participes en un grup d'homes, no? Llavors, jo d'entrada vaig pensar, mira, com un grup de nois, com que ho vaig entendre molt ràpid, perquè estan en un moment també de desenvolupament, de que s'estan educant, però un grup d'homes a mi em va sorprendre més. Llavors, bueno, per això també volíem que vinguessis a explicar-nos una mica.
Jo li volia preguntar, abans d'entrar en aquest tema, que sí que ho tenim aquí més endavant, tu com et definiries, Albert, com a persona, home, ésser?
Si em pregunten per com treballo, d'una forma. Si em pregunten quin és el meu gènere de referència, doncs diria masculí. Per això soy un hombre cis, perquè m'identifico amb aquest gènere.
I amb aquest gènere...
I el meu sexe i el meu gènere estan en consonància. Vull dir que jo tinc penis i, a més, m'identifico també com a home. Entonces, soy cisgénero. I si em pregunten, a casa, quan a casa faig de pare, i entonces m'identifico com a pare. Amb la meva parella, com a parella de la meva parella. I tinc com identitats, depèn allà on estigui com vivint, no? Un poc així.
I dins del gènere masculí, aquesta lectura que vam trobar així com per casualitat, no? Ens va fer molta gràcia, les sigles NAM, és de New Alternative Masculinities, i d'aquestes noves masculinitats, no?, que parla la Viquipèdia, això està extret de la Viquipèdia, no ens ho hem inventat, i ens ha fet gràcia llegir-ho. Tu t'identificaries com aquests NAM?
Jo m'identifico com a NAM, però m'identifico com una cosa, o sigui, com una persona que s'està construint, en tot cas, amb aquest horitzó. perquè quan ho estava llegint sentia també com, uau, si tengo que llegar a ser tot això, és massa responsabilitat en aquest moment que no puc assumir. No puc assumir perquè no estic preparat per fer-ho, vull dir, seria una tonteria per part meva dir, jo soy un nam. Bueno, lo estoy intentando, sí? Uh-huh. Hi ha moments que ho aconsegueixo i hi ha moltes contradiccions i hi ha altres que no ho aconsegueixo. Entonces, una mica com descarregar també els homes, no? A esos mandatos masculinos sobre què és ser un buen hombre, val? I tot i que jo penso, no? I a més sento també que gràcies a haver, doncs, el que comentava també el text, no? Haver estat en contacte amb el moviment feminista, haver també estat amb experiències personals amb altres homes, no? I on hem pogut parlar de coses que ens preocupaven, doncs he pogut, com a mínim, mi primera construcció de gènere, que aquesta, a més, surt d'un col·legi religiós, jo vaig anar a estudiar als jesuïtes, i com podeu imaginar allà,
ostres,
precisament...
No t'explota el cap amb no, l'Albert que va rebre, l'Albert infant, no? Que va rebre potser aquests...
Em va explotar el cap als 20 anys.
Als 20 anys, sí. Eh? Unes contradiccions potser sí. Que...
Allà fue donde petó. I a més estava fora de casa. Jo vaig tenir la sort d'anar a viure a Madrid durant 10 anys i en aquest moment va ser com aquesta altra descoberta. Ah, però és que esto no és com ho havien explicat, no? Ni com jo m'havia socialitzat, tampoc.
Doncs...
I ara em centro una mica, tu ara has parlat, d'això de que et trobes amb altres homes, no? Això d'aquest grup que vam veure, va ser el nostre, que ens va enganxar, des de quan hi participes?
Ara com un grup formal... Doncs fa pràcticament uns mesos que estic en aquest grup.
Però sí. Havia estat en espais previs?
Jo havia estat en espais previs quan jo m'he fet una teràpia sí. I aleshores en aquesta teràpia, evidentment que surt, treballes no? La teva part o energia masculina i la teva energia femenina. Uh-huh. I en aquell moment també vam muntar un grup amb homes que estàvem en un procés terapèutic,
vale.
Sí? I allà doncs, vam fer pues, tota una sèrie pues, de reunions, de treballs personals, no? Sobre què és el poder, què és ser padre, què és això de la violència, com l'ejerzo. I aleshores, aquest podrien ser com els inicis, sí? D'anar a investigar una mica quina és aquesta energia masculina que jo, i com l'ejerzo i demás, però en l'àmbit terapèutic. Quan entro en aquest grup d'homes és quan necessito també començar a sortir de lo mío para un poco para el mundo. Sí? Uh-huh. I aquesta seria com la idea. I aleshores doncs, vaig trobar aquest grup gràcies també doncs, a una formació que vaig fer amb Fil a l'Agulla. Uh-huh. I des d'allà preguntant doncs, em van dir mira, doncs hi ha un grup d'homes que es reuneixen a Granollers cada 15 dies i ho fem. Ja, ja estic.
I a més a Granollers, que està aquí sí. Al costat.
Està aquí a prop,
sí, sí. Jo m'imaginava sí. Barcelona, la City.
Ja, jo també pensava, però ho vaig pensar, si m'envien a Barcelona no
clar,
ho faré.
Clar, homes, a Sant Feliu, és més fàcil
del
que sembla.
I aquí a Sant Feliu, ostres, no, encara no és possible, no?
Bueno, no
sé. Estaria bé.
No estaria bé, no? Estaria perquè bé. Així no nos movemos del poble. I jo crec que igual podríem, doncs això, no? D'alguna forma com... sí, com imbuir una mica també el poble d'aquesta
sí,
mirada.
Sí, perquè, clar, jo penso, també és molt complicat, no?, pels homes. Vull dir, potser et trobes amb gent, amb homes molt perduts. Com haig de ser? Què haig de fer? Potser no hi ha encara els referents necessaris o, bueno, estem massa... inoculats, no?, per aquesta societat patriarcal.
Jo crec que...
Com ho han de fer els homes?
Mira, l'altre dia també llegia una cosa i era com... Clar, a mi em va servir, per exemple, que després de tota aquesta feina de més, encara, de part d'algunes de les companyes i amigues, encara em deien, hòstia, és que això que has fet em sembla molt masclista o m'ha fet mal, no? Uh-huh. I és com anar-te'n adonant, a poc a poc... d'aquells espais que estan que tu no pots veure perquè estàs arriba de, ho diré així, no? Molt clar, d'un privilegi, uh-huh. I entonces no pots veure. Hi ha espais que... És algo semejante, no sé si heu vist ara els camions, no? Que posa en els camions posa una part... Exacte, un angle muerto, no? Doncs jo com a home també tinc molts d'aquests angles per la meva socialització, sí? No sé, una primera vegada va ser quan algú em diu no, ja, però és que tu pots muntar en un taxi i no et preocupes mai de qui va conduint. És cert.
És cert.
O sigui, mai ho havia pensat, no? I hi ha angles morts de la meva socialització que jo no puc veure. I després, clar, la vida no és una i única, sinó que és lineal i vas donant voltes i a més, no? Arribes a ser a la part d'eternitat i de repente tens una noia i un noi a casa. I com socialitzes i com te comportes tu i què models també com a parella estàs transmetent, no? I t'has de repensar. I després aquell noi que primer és infant... comença a arribar l'adolescència, no? Un moment en el qual
clau,
estic visquent.
Un moment clau.
Sí. I aleshores allà te n'adones que parles de no violència i aquestes coses, però que la violència empieza a ser mucho más sutil, no? Tens molt clar què és el concepte de violència física, però no què és la violència emocional i demés, no? I, bueno, pues era com... ja que he començat aquest camí, pues hacerlo un poco más fino. Sí.
Hi ha hagut una cosa que m'ha... Bueno, m'ha sorprès i que els homes teniu... Bueno, sou privilegiats, no?, en aquest món.
Sí.
Et sents privilegiat.
Això ho vaig aprendre en una formació de Teatro de l'Oprimido i Teatro Fòrum. I va ser tot el tema, el concepte de la interseccionalitat. És a dir, ja estem atreçats com per moltes opressions.
No?
Exactament, per això deia durant el teatre d'oprimir, no? Perquè uno deia, ah, bueno, sí, que jo nunca he sido... Jo sempre voy a favor de los oprimidos i tal, ja, però jo també soy opressor, no? I després, amb la meva feina, jo treballo amb víctimes i victimaris, no? I com passes de víctima a victimario? Aleshores, aquesta interseccionalitat, doncs, està con el género, i aleshores jo estoy arriba, jo soy hombre, i estoy socializado como... La sociedad está pensada... des de mi cabeza. Sí. A més, soc un home blanc, que estoy también en aquest moment contextualmente socializado como católico, ¿sí? O sea, que mi religión cristiana. Si además soy cis, pues la sexualidad también la ejerzo desde ahí.
L'edat pot ser també?
L'edat, l'edatismo, no?
No, perquè tens una edat encara...
Sí, jo soy un adulto i los jóvenes, no?
Els, hablamos por los jóvenes, per los infants. Exacte, estàs per sobre.
Els molt grans, sí. Estic, que estàs en una edat que és bona.
Sí.
En aquest sentit.
Encara, l'altre dia estava mirant en quin moment jo passaré a aquella franja d'edat que ja no tindré
ja no
tan privilegi.
Que ja no
és com el volumen.
Quan ja no sigui rendible, segurament, no?
És molt possible, no?
Que a la societat,
capitalisme i patriarcat estiguin...
Sí, jo crec que
ja no rendeixis
pel... sistema capitalista, sí, també.
Clar, no? Pels homes hem de produir, i aquesta és la idea, no? Com el tema també del concepte de progrés, i hem de progressar, hem de créixer i demés, no? Jo també vinc del món de l'ecologisme, i l'ecologisme parlava del decreixement, i parlava de posar també les cures en el centre de l'activitat, no? Jo vinc d'un pare que ha estat socialitzat com un gran sindicalista, però clar, ell era el que feia tot fora de casa, a mi qui em cuidava dintre casa era ma mare, i per sort també un avi, que és d'aquí on he après jo també el cuidado, perquè la ma mare a més tenia la sort de poder treballar.
I per tant, el primer pas potser seria això, no? Reconèixer que sóc home i, a més, sóc privilegiat.
Sí.
I, a partir d'aquí, obrir una mirada, no?
Això és el que més mal fa, eh? Més vertigen. No pensa, bueno, que privilegios, no? Clar, quan un pensa en privilegi, pensa en una piràmide. Però és cert que jo puedo tener mucho poder contextual, no? Soy el jefe d'una empresa i ahí parece que tengo mucho poder. Però aquest mateix jefe d'empresa, en otros contextos, puede... tener la sensación que tiene poco poder, ¿no? Pues, per exemple, pues, no estar reconegut socialment, o... Entonces, mi poder no solamente uno.
Yeah.
En segon quin context,
segons els
lo
àmbits...
tengo más o lo tengo menos.
Val?
I això també és interessant. Perquè si no, si parles només de privilegi, claro, te sientes herido enseguida cuando alguien te dice no, es que tú eres un privilegiado, y te pones
a la defensiva, ¿no?
A
dir, sí. ¿Qué es pensar, no?
Exacte.
¿Privilegiado de qué?
Sí. Sí, que jo col·laboro no sé què. Aleshores comences una justificació, no? I, bueno, doncs era, com a mínim, sé que tengo, la meva presència té un impacte i la meva forma de fer també té un impacte en les altres persones i haig d'anar com cuidando, no?, de a ver què estoy impactando en l'altre. Encara que no vulgui, no?
Llavors, amb tot això que ens has explicat, entenc que has fet un exercici personal molt important de retroinspecció de tota la teva trajectòria per anar identificant on estava el masclisme a la teva vida.
Uh-huh. On està, sí.
O on està, on estava, d'on vens i on està.
Sí.
I amb aquests angles morts que ens comentaves, o sigui, això seria també com un primer pas, no?, entendre aquests privilegis que podem tenir, tant homes i dones, eh? Nosaltres també tenim privilegis enfront d'altra gent. Uh-huh. I aquesta...
Bueno, les que són blanques.
Clar, les que són blanques, sí.
I productives, en edat de...
Nosaltres aquí vam entrevistar a la Sandra Gonfaus, que era una noia que ens venia a parlar de gordofòbia, i també venia a parlar d'això, dels privilegis que les persones que no tenen un cos no normatiu tenen enfront les que... No? Uh-huh. És una mica això, fer aquest treball de retroinspecció. No?
Uh-huh.
Molt bé. I quan tu en el teu entorn expliques que participes en un grup d'homes, com reacciona la gent? Què et diu? Et mira com un bitxo raro o no?
Bueno, una cosa, jo em cuido també, eh? Vull dir que no m'expongo donde voy a ser agredido. Sí? Això no ho faré. Però sí que us dic, per exemple, tinc un grup que mantinc encara dels jesuïtes i aquí soy el rarito, de hecho, el Margarito Albert.
El rarito.
Margarito. Sí,
Margarito. Em diuen Margarito.
Però... I Margarito és carillós, entenc.
Porque viene de donde viene, perquè està construïda així, però en otro momento de nostra vida, precisament el Margarito no era aquella persona cuidada. Sí? Ara sí que puc rebre-ho així i permito això. I aleshores, doncs, aquí sí que exerceixo una mica més de la meva militància sí? davant d'ells.
Per tant, no ho expliques a tothom?
Per tant, no ho explico a tothom, no.
Ostres.
Bueno, perquè entenc que no vas amb una...
No.
Abanderando el tema,
no? No, si no, però bueno, que vull dir, em sobta, no?, que hagis de cohibir-te, no?, en explicar les coses per...
No, però
aquesta...
lo raro es que los hombres te pregunten
es
cómo estás y quieran saber algo más de... Estoy bien, gracias.
Bueno, penso que que més d'un home se sent així, potser, i que no acaben de...
Sí.
Potser que hi ha...
Bueno, no més d'un home, no. Molts, no?
Molts homes.
Molts no expressen els seus sentiments ni el que...
No,
pensen que...
Però que els agradaria. Que els agradaria. Que els agradaria poder tenir el recolzament d'altres homes companys com... i d'aquesta xarxa, no?, entre homes, com potser fem més les dones, que ens ho anem explicant i ens abracem i ens preguntem i tal. I això ja hi ha molts homes que ho troben a faltar i ho estan reclamant.
Perquè... Ara, una cosa per això, perquè ara ell diu, m'has fet dubtar. Jo entenc que quan tu preguntes un com estàs, tu pots fer d'una manera així, perquè toca, no?, en aquell moment trobes algú, o si estàs amb el teu grup d'amics, sí que preguntes un com estàs de veritat. A les dones ens és més fàcil, però penso que els homes potser no, saps? No sé.
Sí,
o no.
A mi m'ha passat que m'era més fàcil primer individualment a fer un grup, sí? Perquè també la força del grup masculí és un poco perversa. I allà ens perdem, buscamos esa, no, colegueo entre chicos, no? Que, bueno, no sé, jo tinc experiències ahí un poco duras.
Clar.
Escolta, Albert, nosaltres ara, en un moment, escoltarem uns quants whatsapps perquè de quan en quan en algun programa enviem preguntes als nostres i les nostres oients i els hi hem preguntat... vaig elaborar jo aquesta pregunta, soc conscient, una mica difícil i ha costat, que la gent enviés whatsapps, però et faig a tu la pregunta que et sembla també. Tu què creus que la societat en la que vius espera de tu pel fet de ser home? Si és que notes que espera alguna cosa o no, eh?
Val, jo parlaria de què espera el sistema productiu i patriarcal de mi.
Sí? Vale.
I en funció d'això, doncs, aleshores puc respondre que sea productivo, que sea fuerte, que no mostre sentimientos. O sigui, de fet, que no mostri la meva debilitat, sí?
No com humana. Debilitat.
Sí. Això per a mi ha sigut un gran mandato que després he tingut de començar, doncs, no, jo soy...
Les emocions és debilitat, no?
Sí. Les emocions, parlar d'emocions és de debilitat.
Jo m'he estat fent aquesta reflexió a mi mateixa, també, com a dona, i m'ha sortit això també una mica. O sigui, jo m'he sentit que en un moment de la vida, no sé si per voler trencar models de dones també anteriors, no he volgut acceptar o demostrar la debilitat. No, és que ara m'està sorprenent perquè a mi em va sortir aquesta paraula, també. Hi ha hagut un moment que bueno, també, que he anat treballant i penso, bueno, no passa res. Tenir debilitat o tenir necessitats o necessitar més ajuda o no tenir tot tan controlat, bueno, aquesta cosa, però em va sortir això també com a dona, eh?
Mm. Bueno, però això, aquest sentiment que jo també l'he tingut, ens ho hem generat nosaltres mateixes, no?
Segurament.
Som l'altra, sí, sí. No? Aquesta cara no de la dona la que dius, vale, pues com la dona, la societat pensa que jo sóc la dèbil, claro. Pues ara vaig a demostrar que no ho sóc.
Sí.
No? I però això final, ens ho autoimposem nosaltres
que
mateixes.
Que al final acaba sent conseqüències.
En el cas dels homes, sí. No s'ho autoimposen, és perquè la societat els imposa.
La societat els imposa,
no sé si també,
en el procés de voler jo també buscar aquesta igualtat, he fet el procés de, o sigui, ja, en lloc clar, de normalitzar clar. Que la debilitat humana existe, que les cures, bueno, tota aquesta part que va més lligada a la dona, no? Pues moltes vegades, ho he, jo crec que ho he volgut
compensar.
Bueno, no sé, fer-ho malament, saps? Bueno, anar-me'n a buscar aquests valors més masculins, aquí per dir-ho d'alguna manera.
Aquí hi ha diversos temes. Un és aquest, el que les dones ens hem revelat, ens hem hagut de revelar buscant aquests patrons més masculins, no? Com per fer-nos notar, quan en realitat, ostres, no hauria de ser així, no? Hem de mantenir cadascú la nostra...
Sí, essència.
Però per una altra banda, tots aquí, aquesta generació, vull dir, se'ns han negat les emocions i no ens han educat. Llavors aquí hi ha dos temes també en qüestió al voltant de les emocions que són com per tractar llargament, eh?
Sí, sí.
Però...
Temazo. Sí, jo crec que està involucrat també el sistema productiu, el capitalisme no te deja parar, no? Entonces hay que ser eficiente, eficaz, tirar para adelante, no pasa nada y venga, sigo a lo siguiente. No? I això no és només dels homes, és també de les dones, perquè el sistema productiu és el mateix, per uns i per altres. Uh-huh. El mateix. El que passa que yo tengo como unos mandatos muy claros, ¿sí? Como hombre, me parece, y que esos han sido también opresivos para mí, porque parece que son liberadores, pero no son. Es decir, estar todo el puñetero día con esa fuerza porque yo tengo que tirar adelante, yo soy quien... ¿Sí? Eso es muy dañino.
El pal de paller de família,
sí,
també.
Sí, sí,
el...
sí. Soy el encargado de buscar recursos, pa, pa, pa. Uh-huh. Y eso es muy dañino.
Una gran masculinitat.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Loco.
M'encanta.
Escolta, Mari, podríem escoltar aquests whatsapps que ens han enviat.
Mm-hmm. Pots recordar la pregunta, Mònica?
Sí. La pregunta exactament ara no la tinc, però venia a dir això que li he preguntat a l'Albert, doncs si se senten que, com a homes que senten que la societat els demana.
En l'actualitat no crec que hi hagi ja gaires diferències i que la societat esperi de mi alguna cosa diferent d'una dona. Ara bé, de petits, jo recordo que aquí a Sant Feliu els nens i les nenes anàvem a escola separats i les nenes a les tardes ja no feien classe, es dedicaven a cosir. Ja devien pensar que les nenes es dedicarien només a quedar-se a casa seva i els homes havíem de ser els que portéssim la família i els que portéssim els diners a casa. Per sort, crec que s'ha superat.
Esteu d'acord? Ho tenim superat?
Ho tenim superat...
D'on estàvem, on estem, home, sé que s'ha evolucionat.
Sí, superat. Aquest senyor ens parla d'una època...
Aquest senyor és l'Àngel, és company
molt...
nostre de la ràdio. Aquest, li donem les gràcies per participar.
Bueno, parla des de la seva visió, clar, de fa, pues, no sé, potser 60 anys, 70...
O més, eh? Perquè jo, a mi m'ha connectat amb, més o menys amb la meva mare o la meva tieta, no? La meva mare ara té 90 anys, ella s'educa en un sistema com el franquisme, sí, y donde el valor de la mujer era, ¿no? Era directamente servir, ¿no? El, uh-huh. el auxilio social, empieza sí. la falange, ¿no? Uh-huh. Y después ellas, no sé qué, especialidades de, ella m'explica, no?, que anaven a cosir i anaven a preparar-se per ser dones, per ser dones d'homes, no?, i com havien que
comportar-se. Una bona esposa.
Sí. Uh-huh. I aquest sistema educatiu, pues, és el que han arrossegat la meva mare i la meva tia.
Uh-huh.
Sí. Aleshores, doncs, no m'estranya tampoc que l'Àngel faci aquesta referència.
Clar.
Jo vaig anar a una escola que jo recordo també que anava una mica amb aquesta línia, i tinc 45.
Sí, sí. I encara hi ha segregacions,
Sí.
Sí.
Jo cosia, bueno, i hi havia unes estones al dia que es parlava del nostre futur com a dones. Mm. Era una escola només de noies. Mm. I no fa tants anys.
Clar, si partim d'aquesta vivència de l'Àngel, doncs, que entenc que anava a l'escola separat de les noies, ells seguien estudiant i elles havien de fer costura perquè era el que s'esperava com a dones a la societat, clar, s'ha anat avançant molt. Clar, dir que ja estem igual, aquí és on potser podem posar més en dubte, no?
Jo ho posaria en dubte, però fins i tot posaria en dubte que l'educació estigui 100% ja superat tot això, perquè encara hi ha...
Bueno, perquè encara hi ha escoles que...
Hi ha moltes escoles.
És veritat?
Moltes.
Encara queden escoles que s'agreguen.
Que s'agreguen.
No?
Mm-hmm. Anem a escoltar una altra?
Sí.
Pels que, com jo, ja tenim una edat, crec que la societat el que espera és que ensenyem els joves a ser diferents de com érem nosaltres quan érem joves. Ells ja ho fan, això, ara. Vull dir, tenen un protagonisme, junt amb la dona, d'igualtat, que nosaltres no teníem a la nostra joventut. I penso que el que esperen és que els ajudem a que siguin completament diferents del que érem nosaltres. Aquesta és la meva opinió. Si arribem a que l'home i la dona tinguin la mateixa igualtat en tots els aspectes, haurem avançat moltíssim. S'ha avançat molt, però encara no hi som a el que hauria de ser. Aquesta és la meva opinió.
M'encanta.
Un altre company de la ràdio, també, el Bernardi. Bernardi.
Sí, sí, sí. És que, o sigui, que una persona, no sé, per la veu em sembla una persona gran.
Crec que és una persona gran.
Que ha rebut aquesta influència, aquesta cultura, aquesta influència social, i que ara a la seva edat et digui que el que s'espera d'ell és ajudar els homes, els joves, a acompanyar amb igualtat. O sigui, és meravellós.
Meravellós, sí.
Vinga, va, un altre.
Per sort, des del meu entorn, no he sentit cap pressió de ser quelcom que no era pel fet de ser home, tot i que sé que a nivell social doncs sí que hi ha certa pressió per ser que l'home sigui el que tingui la iniciativa, el que faci se les relaciona més amb la força, amb tot aquest tipus d'actitud també una mica més prepotent o agressiva, però per sort, en el meu cas, no he tingut aquesta pressió, o almenys no l'he sentida, i això seria una mica el resum.
Aquest és un àudio d'un noi que està entre els 30 i els 40 anys.
Mm-hmm.
No l'ubico exactament l'edat, però per aquí va. És més jove que el que escoltàvem.
Bueno, el que explica també és molt real. No tothom viu les coses de la mateixa manera, no? I el teu cercle és important,
pressió,
no? I ell ho veu suposo, en altres cercles, però no en el seu. Però això ens passa a tots els nivells, no?
Sí.
Doncs, primer de tot, dir-vos que és una pregunta que se'm fa molt difícil de respondre, que mai me l'havia plantejat seriosament, probablement perquè sóc un home blanc, heterosexual, d'edat mitja, amb bona situació econòmica, i això se'm fa menys conscient dels privilegis o de les pressions, no? Però el que sí que penso és que històricament sí que hi ha hagut un model d'home molt clar, quasi de macho ibérico, no? El que proveïa, el que s'havia de presentar com a dur, fort, més dirigint, més agressiu, etc. Però crec que això s'està canviant. Crec que actualment cada cop tenim més clar que aquest tipus d'home i de perfil no és l'ideal, i fins i tot socialment doncs es valora més, no? Pues els homes que també tenen una certa sensibilitat, els homes que cuiden de les dones, els homes que el respecten, no? A les dones i al seu empoderament, amb la qual aquest perfil de macho ibérico dominant, macho alfa, crec que està ja una mica passat de moda i passat de temps. La meva experiència personal és que, com us deia, tampoc m'he sentit mai molt pressionat per el que s'esperava de mi com a home. No complia amb aquest perfil de macho ibérico i doncs, tant professionalment com personalment, però sempre m'he considerat una persona sensible, vulnerable, que no he tingut problemes doncs, amb mostrar aquestes parts a nivell econòmic. Per exemple, a casa, la meva dona sempre ha guanyat més que jo i no ha sigut pas un problema, amb el qual sí, us diria que sí que crec que hi ha unes expectatives socials segurament del que s'espera que sigui un home. Com us deia, crec que estan evolucionant, però en el meu cas tampoc ha sigut una pressió molt forta que m'hagi obligat a amagar-me o no poder mostrar-me com sóc.
Bueno, que guai.
Ho ha explicat molt bé.
Ho ha explicat molt bé, no?
Jo hi ha algun punt en què estaria un pèl en desacord en el tema de aquest macho ibérico que comentava. Crec que està aflorant i és el que em preocupa en molts joves, no?
Que no està tan de moda, això que deia que ja
que
no està tan
no
de
està
moda.
Que no està de moda, crec que sí que està... Bueno, tinc la sensació de que també, no? Que està instaurat. I que, a més, està com ressorgint enfront aquest moviment més antipatriarcal o feminista. No sé, ho veig, a alguna... corrents adolescents.
Sí, diuen també, no?, algunes dades, no?, sociològicament, com està visquint, com estem vivint les persones que ens identifiquem com a homes, i generalizo perquè no, jo no i los demás sí, O sigui, jo prefereixo posar-m'hi encara aquí. Com hi ha aquesta reacció, no?, a perdre el poder, perquè esto es a perder el privilegio, aleshores a tornar novament a reconquistar, no?, i aquesta és la història de partidos, sobretot de l'extrema dreta i de la dreta, i també de l'esquerra. No voldria tampoc, no, perquè com són d'izquierdas, no. És a dir, la meva vida té contradiccions i la meva vida impacta sobre persones. I després que jo creo que sé utilizar el poder porque siempre me lo han dado. Soy el chico, me siento en los sitios de cabezales, etcétera, etcétera. Pero ninguna m'ha ensenyat ben bé el ejercicio del poder, qué impacto tiene en el resto de personas, ¿no? Y a las horas, bueno, eso sería interesante poderlo comenzar a ver ahora, ¿no? También, ¿qué pasa con mi poder? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo digo que no lo utilizo y sí que lo utilizo? ¿Cómo veladamente, no? Así que yo creo que sí, que ya una reacción, ¿no?
Es una reacción.
Darle a Vox y entonces, aquel vuelo que están hablando y de, pues, es, sí. És preocupant. Però al mateix temps també és com... possiblement, pensava jo, si és ara, no?, una mica on els homes també hem de militar fora ja de lo que ocorre en mi casa, de lo que jo hago, de lo que... Sí? Per portar això una mica més cap al món.
Aquesta, no?, era una pregunta. No sé si tenim algun àudio
més.
Tenim
dos més.
Sí?
Els escoltem?
Sí. I després anem a aquesta pregunta.
De totes maneres... Recorda que vivim en un país en què, per ser cap d'estat, el principal mèrit és el de ser mascle, que passa per damunt dels altres mèrits de les femelles, per molts que en tinguin. Això és el que diu la Constitució d'aquest país.
Doncs totalment d'acord, no?
Sí, és així? És així? La Constitució diu la Constitució, amén, i pa'lante, no?
És que clar,
si ens basem en això, en la Constitució, pues anem-hi.
Va, el següent.
Sento que el que espera la societat de mi pel fet de ser home és en gran part que renunciï als meus privilegis adquirits pel fet de ser-ho, que no cuiden a l'altre i que menys tenen a l'altre. I així d'aquesta manera, doncs com a home també poder posar la vida al centre i cuidar, deixar de destruir i amb l'energia masculina reubicar-la a la cura.
Ostres, doncs no hi ha cap àudio de cap mascle ibèric dels que parlàvem.
No en tenim cap.
Jo crec
sort.
Que el nostre
sort,
entorn...
No.
El nostre entorn, no. Perquè creus, Albert, que totes aquestes persones, no?, que ja es va parlant una mica, està en qüestió el fet de ser home?
està en qüestió...
O sigui, tu creus que aquest, la gent es pot sentir atacada, això que dèiem, no? Que creixen els machos ibèricos enfront d'això, eh? Perquè es qüestiona el fet de ser home? Està en qüestió en aquesta societat o no? O és una veu molt petita i que encara se sent poc que es qüestiona aquesta figura d'home clàssica?
Jo crec que sí, que està qüestionada ese modelo,
sí.
Antiguo, autoritario. Sí, crec que sí. Està qüestionada. I que, a més, no ens ha portat. No? Podríem també fer, aquest ha estat un model permanent i si ara analitzem quina són la problemàtica que tenim actualment, pues algú podria dir, a lo mejor tiene algo que ver con que los gobernantes hayan sido hombres, ¿no?
Seguramente influeix bastant. Sí.
En un contexto també, això, ¿no? De privilegios, això de la interseccionalitat que comentàvem. I això jo crec que sí, que s'ha de qüestionar, perquè estem també en un moment, un moment complicat també aquí a Europa.
I llavors què hem de fer, Albert? Com eduquem? Què podem fer fora? Això comentaves abans, que ja és hora de sortir de casa, no? I agafar...
Aquest és un missatge per a mis companyeros, no? És a dir... començar, sí, a fer-nos visibles, no? Tu m'has comentat també al principi de l'entrevista, no? I començar a ser visible, començar a obrir espais on la gent sigui convidada, els homes, no? A participar i a aprendre, això que deia també l'última intervenció, no? Posar la vida en el centre i a començar, com nos la hacemos, què significa eso de les cures, no? Perdre també el miedo al error, no? Ostres, perquè això també ens passa en el nostre procés, no? De dir, no me meto porque si no me van a decir todavía que soy machista, entonces pues estoy ahí negociando. Reconocer que los hombres no son infalibles, i això té a veure amb la debilitat, i que l'error està bé, perquè és només l'única forma de poder aprendre, no?
És un aprenentatge, també, no?
Claro. Entonces, si no t'equivoques, pues va a ser difícil. Vas a tener todavía esa imagen, que no s'equivoca nunca, es que es un tipo
al final,
superracional.
Podem, també podem dir que partim de que som masclistes. Vull dir que estem intentant de construir tota aquesta idea, però partim per el que dèiem, eh? Que
les dones també tenim l'angle mort,
També tenim l'angle mort i que està molt...
Està molt arrelat. Sembla que tenim a l'ADN. Sembla.
Bueno, llegeixes llibres, no? Entonces, la socialització, televisió, diaris...
Clar, sí. També perdre els teus privilegis. Vull dir, a qui li agrada perdre privilegis? És complicat. Vull dir, si tu no estàs molt conscienciat... I motivat.
Us faig una pregunta, eh? Quan hem estat parlant diverses vegades d'aquests privilegis, pel fet de ser home, en aquest cas parlàvem ja, com a l'àudio que hem sentit, els privilegis de ser home, blanc, cisgènere, no? Heterosexual, tot el que hem dit, eh? Quins privilegis són ben bé? Per anar posant també privilegi de... Tens més autoritat o tens més oportunitats? I pregunto, o ets més escoltat?
Sí.
Tens més credibilitat.
Home, tens més escoltat, també.
Sí, sí. Ets home blanc i tens més
credibilitat. No t'has de justificar tant o...
No, però potser seria això una mica... El que passa és que avui soy l'únic convidat,
sí, l'únic,
no?
Home.
I aleshores... Però això que hem comentat també fora micro, no? Quantes veces utilizo la palabra, si a mi se m'escuchan más que a elles, no? Perquè jo tinc companyes de feina i tinc companyes a les entitats on estic, no?
Sí.
I aquí és on jo tengo que començar a jugar qual és mi poder, qual és mi privilegi. No? Ja, jo dintre de l'equip on treballo sóc el més antic d'aquest equip. Quan parla l'Albert és la...
Com l'autoritat allà.
Doncs haig d'aprendre allà que juego con la gente que s'incorpora de nou, com utilizamos ese poder. Vull dir que eso seria perder los privilegios, és adonar-te que tienes un privilegio y que li has de donar espai a les altres persones que van a compartir contigo.
És una reflexió.
Els referents de masculinitat, creus que han canviat o comencen a canviar, a veure's un altre tipus d'home a diferents àmbits, esportiu, a televisió, ràdio, no sé.
Jo crec que sí, que n'hi ha... Jo tinc un problema amb el poder, i entonces mi problema con el poder és no reconèixer els poders dels altres, no? i em costa parlar com de referents. I, de fet, fins i tot, dintre l'aula o després en tots els meus processos, també, ese maestro, entre cometes, que m'ha portat, jo he tingut que trabajar-me eso del maestro, del poder, de quien sabe, uh-huh. no sé què, perquè soy un poco anarcoide en ese sentit, no? Però sí que hi ha homes, no?, en els quals m'encanta estar en sus braços, per exemple, i gent jove i gent més gran, i a vegades és com más cotidiano. Els meus referents estan en la quotidianitat i després també hi han referents que són dones, no?, que són les que m'han hecho como puc pensar. No podria parlar de figures.
Perquè, clar, a l'adolescència, per exemple, o la infantesa, es basen molt en això, en aquells que veuen, no? Per ells, els qui tenen poder, doncs, per exemple, ara, els youtubers, els influencers, sí. Tot... jo no estic molt posada, no sé quins...
Quines no té pinta d'estar molt posat tampoc, amb els youtubers,
també, no? Tampoc. Quan has dit lo de youtuber, he pensat, uau, este és una de les temes complicades
no
en casa, per exemple.
Jo pensava, dic, potser l'Albert, que té joves a casa, jove i adolescent, pues
sí,
potser sap algú més.
Hauria de buscar-ne, però... sí, algun referent d'aquests, però en la Kings League no crec que l'encontraria, per a mi.
Ara no, a parlar
la
del
Kings,
futbol.
És el que... Sí, sí.
Jo ja crec que no la trobaria com a referent,
I està molt... I tant. Té molt de poder, la Kings League.
Sí. Últimament hi tiene mucho... mucha presència. Sí. Així que no sé, ara, mira, no sé, quan vam fer el programa aquest de Sense Ficció...
Estava pensant en això, amb el noi? Estàs pensant en aquell noi
sí.
que no
sé el
nom,
el Gerard? No, només, jo tampoc recordo el nom.
Que era un gimnasta?
Per exemple, no? Sí, exactament. Exactament.
La figura gimnasta de... rítmica, de gimnàsia rítmica, que és molt poc habitual.
Vaig explicar com ho feia. Exactament. Preciós, el tros que vam veure.
Sí.
I com hi havia nens, a mi em va com emocionar això, no? Com hi havia nens que volien una foto amb ell, una signatura amb ell, i això és ser un referent.
Exacte. Sí.
Perquè,
sí,
clar, sí. Trobo, estem una mica amb el mateix, Les nenes, les noies, les dones, s'han acoplat fàcilment a l'esport o a les feines enteses més com a masculines, les tecnològiques, que encara no prou, no? Però es continuen veient amb més positiu i no al revés, no? Amb aquesta cosa de l'esport més de dansa, més artístic, les cures, no? Més pensant en feines.
Bueno, perquè aquí també hi ha un masclisme.
Clar,
vull dir,
això.
També pels trans, fer una transició al gènere masculí és més fàcil que fer una transició al femení. Vull dir, que hi ha fins i tot en
aquest... Si una dona trans es perda molts privilegis d'aquests que dèiem,
Per això, que...
Sí, perquè hi ha també en aquest programa, no?, hi ha un home trans que diu que van notar
com els havia guanyat.
Sí, com havia guanyat.
Privilegis, no? I allà ho explica, per exemple, què és això del poder i què són aquests dels privilegis. I és, també ha estat com una guia per dir, a veure, què coses d'estes hago jo i què m'haig de qüestionar.
Ens qüestionem poc a la vida o... Potser ho hauríem de fer tots, no? Una mica... Perquè les dones també, no? Com podem ajudar a estar amb un... Què hem de fer les dones al costat d'un home
nam? I fer-lo col·lectivament, també, perquè a mi, per exemple, m'ha ajudat també poder-lo fer col·lectivament. Perquè si no, a vegades, quan tinc una tendència mucho a... i me quedo paralizado con tanta reflexió. I fer-ho en col·lectiu t'ajuda també a no paralitzar-te.
Doncs haurem d'obrir un cercle d'homes aquí a Sant Feliu. Què us sembla?
A mi em sembla molt bé. Proposar-ho i a veure
proposta...
si surt, estaria molt bé.
Igual me lanzo, però l'altre dia, no?, va haver-hi aquí uns aldarulls nocturns.
Sí.
Això habla de violència. Aleshores, possiblement hauríem de començar a construir què és aquesta violència i de d'on viene aquesta violència patriarcal, adultista també, no? I aleshores obrir espais. Jo pensava, i això com podríem fer per prevenir aquest nivell que hi havia, doncs, no?, que comentaven, uns hablaven d'inseguridades en la calle i de més, no?, hem perdut aquest espai de comunitat. I, no sé, igual un espai de cures, mixta.
Sí. I simplement és, identificar començar... primer i per identificar, doncs, s'ha de parlar. De vegades no identifiques fins que un altre... No et parla d'això,
És que crec que és bàsic, el que acabes de dir, Aida, el tema parlar i seure a una taula abans d'actuar, és com bàsic per bueno, per després actuar d'una manera o una altra, si no et donen l'oportunitat de parlar i d'expressar-te. Mm.
Totalment. Bueno, aquí, aquí queda la idea.
Estava pensant respecte al que vaig veure també en el Ciència Ficció, sortia, a part de la teva experiència, van sortir diversos cercles d'homes, sortia un en referència a la paternitat, no? Que eren homes amb nens molt petits i es trobaven en un espai de temps on anaven els homes amb les criatures, no tant per alliberar la mare, aquesta no era la idea, sinó per compartir, no? Aquesta paternitat i...
Per paternar, diria
per
el Xavi.
Per paternar, que diu el Xavi. Pues això penso que també té, potser des de vincles es podria intentar crear aquest espai d'homes enfront la paternar.
Clar, vincles, sí que és veritat que tot el nostre entorn són dones, no? Perquè tenim com aquesta doble objectiu.
Bueno, en el cercle de criança, que és quan comences...
Però sí que és veritat que el cercle de criança comença a haver-hi homes.
Sí que venen pares en el cercle de criança, sí.
Però a mesura que va creixent la criatura, ens quedem només les dones. Clar, això...
Ostres, això diu molt, eh? Aida, vols dir? Sí? No sé,
a tots els tallers, xerrades de vincles...
Ja, això sí.
Qui ha vingut?
Afas i demés, sí.
Sempre hi ha algun pare. Hi ha un. En minoria, sempre hi ha algun pare, eh? Sí.
Sí, però que, per exemple, ara quan parleu de referents, i aquí ja ho hem parlat molts cops, clar, costa que els nens, no, tinguin referents masculins si des de que entren a l'escola Bressol tots deuen. Són dones.
Exacte.
Que cuiden d'ells. No? Ara, per exemple, a l'escola Bressol, que vaig a buscar l'Eloi, a mi m'encanta veure que la majoria que ve per la tarda són homes, o els homes que porten pel matí abans d'anar a treballar els nens. Però, clar, això està passant de forma natural a les famílies. Penso que el nivell professional també ha de canviar molt, perquè si el teu pare és qui et porta a l'escola, però tu arribes a l'escola i fins a tercer o quart de primària no tens un mestre, perquè tots han sigut dones, doncs això contrasta molt. I és la manera també de tenir referents. No?
Sí, o els tallers, els tallers de familiar que vam fer.
Sí.
Van venir mares, sobretot?
Quants homes van venir? Yeah. Vull dir, a cada taller. Sempre estava el mateix.
Sempre està el mateix, home, és cert.
Que en el món de l'escola estava pensant que molts dels mestres que hi ha, que sí que n'hi ha, però són els especialistes, moltes vegades, el d'educació física, el d'anglès, el de música, no?
Sí, sí. I a partir de tercer.
Sí.
No? I ara
a la nostra escola hi ha bastants mestres.
I ara a primària comencen a haver homes, però abans, fa anys, eren les dones, no? A primària, després a secundària hi havia més homes.
I a infantil, a la criança més petita costa més trobar mestres home.
Però per això, perquè és, jo estic convencidíssima que hi ha molts homes que els agradaria ser mestre de llar d'infants.
Però bueno, són cuidadors i encara no...
Però no sé, allà segurament que veuen un mur en comptes de... Saps?
Després hi ha una altra cosa, també del nostre sistema capitalista, que totes aquestes feines de cura no estan ben pagades.
Clar.
Aquí també. Clar, al final és... vols ser mestre d'escola Bressol? Sí, però no està ben pagat. Vols ser infermera, com sóc jo? Pues sí, hi ha homes, que els homes infermers acaben sent els que fan les investigacions i acaben sent jefes, que són pocos no, són molts menys que les infermeres i acaben tenint sempre més lloc de poder.
Perquè se'ls escolta més.
Però no
jo
són feines
això.
Que estiguin també pagades. Fes-te bomber, et pagaran molt més. Fes-te policia, et pagaran molt més. Són feines que també hi ha dones, però són feines... Machos.
Sí, masculines, encara.
El tercer sector social està feminitzat.
Les treballadores socials, el món de treballadores i educadores socials, educadors...
És un sector productiu com el que més, que té moltíssimes treballadores, majoritàriament. Jo treballo en l'àmbit de justícia, en l'execució penal, i la majoria són dones, les que hi ha allà acompanyant...
I els víctimes sous també i són bons.
I els sous, ja us explico jo, que són míseros.
Claro. Vaig veure una samarreta d'un noi que va sortir en aquests reportatges, que m'ho vaig apuntar perquè em va fer molta gràcia, amb un hashtag que posava me tacho de macho.
Me tacho de macho.
Me tacho de macho.
És molt bo.
Em va fer molta gràcia el joc de paraules.
Sí, sí, sí.
Hauríem
de... Ens queden 3 minuts.
Quants?
3.
3 minuts de programa?
Sí, 4. Sí.
Vale.
Ah, Instagram, Roy Galán. Ara m'he recordat.
Ai, sí.
Roy Galán.
El Roy Galán a vincles compartim moltes coses d'ell.
Sí,
doncs aquest és un referent, per exemple, per a mi.
Odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana.
Què hem de recordar?
Doncs... Ho haurem de fer molt ràpid, no?
Sí, molt ràpid.
Vale, tenim l'agenda bastant plena, Sant Feliu, ja ho sabeu, que això ja passa. Primer de tot, us volíem recordar que la comissió de festes de l'Ajuntament ha tornat a convocar el concurs de portada del programa de Festa Major. que està obert a tothom i hi ha un premi de 250 euros. I hi ha temps per presentar-ho fins al 23 de gener. Ai, de gener, de juny. Les bases estan a la web de l'Ajuntament.
I també recordar que s'ha obert el període per demanar les beques de menjador fins al 9 de juny. Importantíssim. Us podeu adreçar als serveis socials amb cita prèvia, sobretot.
I ara que tenim aquí l'Albert, recordar que el 21 de maig, dic que hi ha aquí l'Albert perquè hi ha participat molt, hi ha la 23a marxa de regularitat infantil, sí, organitzada pel Centre Excursionista. Aquí us animem, infants entre 7 i 14 anys, es participa en parella i si voleu fer la inscripció podeu anar al centre de 7 a 8 del vespre.
I el 21 de maig, la Fira del Rellotge, que és la 27a edició, i es farà a la plaça, amb ganes de reprendre la normalitat després d'aquest temps de pandèmia.
I el 21 de maig, perquè també, no tingueu temps d'arribar a casa, hi ha el Festival de Mans Unides, de 6 a 8 del vespre, on la meitat dels infants de Sant Feliu surten a representar alguna cosa.
I ara sí que parlem ja del camp de setmana següent, el 27 de maig, Risc Total, organitzat pel Correfoc, que és una pista americana, tipus allò que...
El mur amarillo,
que ens encantava a la nostra època. I de 4 a 6:30 és la franja per infants de 6 a 14 anys i a partir de les 6:30 per tots els majors de 14 anys al centre cívic es fa tot això.
Por debajo del mantel Celia le metía mano.
Albert, ens podries fer una recomanació de lectura?
Mira, jo vaig disfrutar molt amb un llibre que l'únic, o sigui, les protagonistes només són dones i es diu Lectura fàcil i el subtítol o el títol és Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de futbol. Ella és la Cristina Morales, que és a més una escritora valenciana, i jo m'ho vaig passar pipa. I van ser també aquests referents femenins, no?, d'aquestes dones feministes que hi ha... Bueno, em va agradar moltíssim, vaig riure també, i és el que us recomano.
Vale.
I pensem que està a la biblioteca, no? Sembla que sí.
Crec que sí.
Podem buscar.
Molt bé.
Doncs bé, moltes gràcies, Albert.
A vosaltres.
Se'ns acaba
M'he trobat molt a gust.
A nosaltres sempre se'ns fan curts aquests programes. Hem de reclamar una que ens augmentin el temps. Sí, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha sigut un moment maco, interessant i que a mi em fa reflexionar molt, eh? O sigui, que salgo d'aquí con la cabeza...
I esperem que qui ens escolti també facin reflexions,
sí,
eh?
És la idea.
Sí, sí.
Bé, us recordem que podeu trobar tots els nostres programes en format podcast a la web d'Ona Codinenca.
I recordeu que ens podeu seguir per l'Instagram i contactar amb Vincles enviant un e-mail a vinclessfc@gmail.com.
Doncs bé, només ens queda acomiadar. Bona nit.
Bona nit.
I los padres de la novia gritando que hable Eduardo y el hermano de la novia grita que hable mi cuñado. Y así Eduardo se levanta, alza su copa de vino y mirando a su cuñada dijo: a mí me gusta tu primo.